Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem l'estona dedicada a l'anàlisi de l'actualitat. Artur Mas s'ha reunit aquest migdia de manera discreta i al Palau de la Generalitat amb els caps visibles de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. Tot just després que hagin pres possessió aquest matí els nous consellers, com a conseqüència del conegut trencament de Convergència i Unió, el president de la Generalitat ha garantit a les entitats sobiranistes que convocarà les eleccions el 27 de setembre. Recordem que Mas emplaçava dissabte la societat civil a impulsar una llista unitària independentista i s'oferia a formar-ne part fins i tot sense encapçalar-la. La situació política comença a aclarir-se en alguns punts dins la complexitat d'un procés que ara per ara no sabem com acabarà. Passi el que passi, Convergència i Unió ja no anirà en una llista. I el president passa a encapçalar, en aquestes últimes setmanes de legislatura, un executiu que ell mateix ha qualificat avui mateix de compromès al 100% amb el sí-sí, és a dir, amb l'aposta per una Catalunya independent. Aquesta nova etapa deixa en un segon pla la reorganització del govern, per primera vegada sense Unió Democràtica, i amb Jordi Jané com a nou conseller d'Interior, Meritxell Borràs de Governació i Jordi Ciuraneta d'Agricultura. A més, la titular de Benestar Social i Família, Neus Munté, passa a ser també la nova vicepresidenta i portaveu, una funció que perd Francesc Homs. Segurament, amb les tensions internes d'Unió Democràtica i amb aquesta separació que intenta ser amistosa amb Convergència, encara passaran moltes coses que posaran, no hem de negar-ho, dificultats al camí polític que el president Mas intenta marcar fins al 27-S. D'aquest i d'altres temes parlarem avui amb el periodista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També ens acompanya avui el metge Joan Escofet. Bona tarda, doctor Escofet.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Lluís Sols, que és professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Per cert, a tots tres, felicitats pel sant, els Lluïsos ahir i el Joan demà passat. Per tant,
gràcies.
Estem entre les onomàstiques.
Gràcies
a vostès. Bé, senyors, canvien el govern català, Artur Mas que posa la directa en reunions més o menys discretes, com veuen ara mateix la situació política, després d'un cap de setmana també molt intens, amb el president Mas oferint a la societat civil una llista única. Sembla que persisteix Mas en aquest intent de fer una llista única independentista, malgrat que s'havia acordat un full de ruta comú, però llistes separades de cara al 27 de setembre.
Bé, a veure, de discursos importants del president Mas n'hem vist molts aquesta legislatura i el de Molins de Rei del dissabte va ser un de més, no? Aleshores ell allà diu que es posa a disposició de la societat civil catalana, bàsicament d'Òmnium, de l'Assemblea i de l'Associació de Municipis per la Independència, i els demana que li donin suport, doncs, per arribar a terme. Però jo, el meu entendre és que la unitat que des de fa temps busca el president Mas, per bon que la busqui, no la trobarà, perquè la societat catalana és plural i diversa, també dintre del sobiranisme, també dintre del catalanisme i també dintre de l'independentisme. I bé, doncs ja veurem què passarà, però avui l'important és que hi ha hagut un canvi de govern en el qual és conseqüència de que no que hagin fet fora a dos consellers i la vicepresidenta, sinó que han marxat. Han marxat per qüestions de no, per no estar d'acord amb, diguem, amb la política independentista que portava a terme el govern del president Mas, no? Per tant, jo el que crec és que hi ha una certa confusió tot plegat, o sigui, no sabem on som i ningú sap què passarà el dia 28 de setembre. En cas de... I després s'ha de veure, finalment, doncs, ara doncs el govern és del tot independentista, pot portar endavant la política que cregui més oportú, però jo trobo que seria també molt interessant que, a part de formular doncs, tot aquest camí cap a la independència, es parlés d'aquelles coses que afecten a la gent, es parlés dels pobres, es parlés dels hospitals, es parlés de les infraestructures, es parlés de les coses que passa al país, que sembla que només en passa una d'acord al govern, i això crec que arriba a un punt de saturació en el qual, doncs, escolta, si hem de ser independents, siguem-ho, però mentrestant, doncs, fem les coses que ha de fer qualsevol govern.
De fet, Mas ho ha dit que vol marcar un accent més social, aquest govern, amb la promoció de Neus Munté.
Sí, però a veure...
Vostè no creu que tingui massa contingut, això?
No, canviar una consellera o un conseller, no, jo crec que no... En el discurs oficial, el discurs social, no hi ha estat durant 3 anys. Mm-hmm. Al meu entendre.
Sí, sí, més opinions. Lluís Sols, bueno. Joan Escofet...
Bueno, jo, fonamentalment, el que ha dit el Lluís, però, fonamentalment, estic d'acord amb ell. Aquí també el que crida una mica d'atenció és que Esquerra Republicana com queda ara? Jo penso que haurà que deu estar desconcertada, no?
Sí.
Deu estar desconcertada dient, a veure, quin paper vaig a jugar jo després d'aquesta proposa de llista unitària que ha fet el Mas, no?
No, jo el que diria, perdona, jo crec que Esquerra Republicana està fent el relat. És el relat d'Esquerra Republicana, que no és el relat de Convergència, i tampoc era de Convergència i Unió. El relat el fa l'Esquerra Republicana. El que passi o com es tradueix això amb vots i amb escons, ja ho veurem. Però no és un relat que hagi passat per les urnes del president Mas. El president Mas no proposa aquest relat a les urnes el 2012. Perdona,
no,
no, que... perdona.
No.
Vull dir, Esquerra Republicana, des del primer dia, des del primer dia, sempre ha apostat per la independència.
Sí,
sempre, des del primer dia. O sigui que, en el fons, hem de pensar que són molt honestos, no? Vull dir, no han enganyat mai a ningú, sempre han anat de la veritat davant, i sempre el seu objectiu ha sigut la independència. I, mica en mica, si ho mirem des dels temps de Ribera Barrera fins ara, anat augmentant.
Sobretot des d'Àngel Colom, no?, que va fer aquest salt clarament independentista.
Tot això. Sí. Vull dir, claro, llavors suposo que els actuals dirigents d'Esquerra no crec que vulguin entrar en el joc del Mas.
Ja no llavors, crec. Què passarà? Aquesta és la qüestió.
És aquí,
tenim dos partits que, en principi, faran llistes separades i que estan a favor de la independència. Convergència i Esquerra. O Convergència amb altres sigles i Esquerra amb altres sigles, que això també ho veurem.
Les possibilitats són dos, que vagin units o que vagin separats, no? Jo penso que anirien separats, perquè és allò que s'ha anat gestant els últims anys.
L'acord del gener contemplava això, a part de les estructures d'estat famoses i de les eleccions pel 27-S.
Allò que passa és que Mas porta la iniciativa i ha deixat una mica descol·locat els d'Esquerra Republicana ara, i bueno, suposo que això li donarà una certa avantatge electoral o d'imatge, etc. Sobretot ara que Esquerra Republicana sembla que ha retrocedit una mica, després d'haver estat en primer lloc en les enquestes, amb tots els canvis que ha hagut els últims mesos, sembla que està una mica darrere de Convergència. I jo agafo el fil d'allò que havia dit Lluís Fos, de que hi ha molta confusió, perquè exactament el que no podem tenir en una situació com aquesta és confusió. O sigui, si estem parlant de que anem a unes eleccions plebiscitàries, de les quals hauran de sortir si tenim o no tenim independència, el que ha d'haver és absoluta claritat de què suposa cada vot. I si allò que s'haurà de comptar són els vots o els escons, perquè no és el mateix. És molt probable un escenari en què la independència guanyen escons i no guanyen vots. I hem de saber, la gent que vota Iniciativa de Catalunya està votant independència o no? Això no s'han de dir abans. Els que pensen que això és una elecció plebiscitària. Mm-hmm. Perquè els que no pensen que és plebiscitària tenen dret a tots els matisos, com qualsevol altra elecció. Però si algú ens diu, i ens estan dient, això és plebiscitària, ens ha de dir, els vots que vagin aquí seran els sís, i els que no vagin aquí seran els nos.
Hi ha alguns partits que no creuen en aquest concepte de plebiscitària, no, Ciutadans i PP, sobretot.
No, jo crec que no és qüestió de partits, és qüestió d'organització electoral. És a dir,
també.
Amb la llei que tindrem, perquè no tindrem nova llei electoral, doncs tindrem la llei del 77, gairebé és una llei franquista encara, que és l'única comunitat autònoma que no tenim llei pròpia. I no depèn de Madrid. No depèn de Madrid. No ha depengut mai de Madrid.
Sinó... La qüestió és que no l'hem fet a nosaltres.
No l'hem fet a nosaltres perquè els dos partits principals, o qui sigui, els partits de Catalunya, no s'han posat d'acord en fer-la. No? Jo no estic d'acord en que siguin unes eleccions plebiscitàries perquè si jo entenc que els plebiscits tenen el caràcter de referèndum. És a dir, tants caps, tants barrets. És a dir, i perquè si no... un vot del carrer Libau val menys que un vot de Figueres, o sí, un vot de... o un vot
de Lleida,
d'Amposta, o un vot de... I això no és plebiscitari. Per moltes voltes que li donguin, no és plebiscitari, perquè els plebiscits és quan es posa, i si no, es pot mirar a Google, veure plebiscito, sí. Què diu el plebiscito? El plebiscito dirà que no és, després des que sumen els diputats per la llei d'on, de no sé què, jo crec que això no és plebiscitari. Ho digui el PP, o ho digui el PSOE, o ho digui la Convergència, m'és igual. O sigui, un plebiscit és com fan a Suïssa, escolti, vostè vol que els gossos vagin pel carrer, sí o no? Pues, sí, no, compten tant sí i tant no. I jo crec que aquesta idea, el que diu Lluís Sols, no? Diu que ens ho diguin abans, sí, però, escolti, d'acord que ens ho diguin, però és que encara que ens ho diguin, no és publicitari. Ara, si ens diuen d'aquesta majoria, nosaltres engegarem un procés constituent en el qual es farà una Constitució nova i dintre de 18 mesos, però que no em diguin que és plebiscitari l'elecció, perquè des del punt de vista de politologia no és un plebiscit. Sí, és una opinió, eh?
Sí, però jo penso que fan aquest concepte perquè la gent ho entengui molt, molt clar.
Per donar una immersió extraordinària, també, a la convocatòria electoral.
És això. I el que estaves comentant fa un moment, si a nivell del Parlament doncs el 62% o el que sigui estan a favor del sí, no? Doncs llavors sí, es pot fer una consulta, es pot fer unes corts constituents, pot fer, en base a la majoria aquesta que podria haver el Parlament de Catalunya.
Mm-hmm. Sí.
Penso que està enfocat d'aquesta manera, no?
Sí, però també, clar, jo crec, i una mica el que deia Lluís, el ciutadà, avui, més que abans, està prou format, o sigui, sap el que fa. Aquí, quan la gent va votar, home, hi pot haver persones doncs, que potser no tinguin prou informació, però en el seu conjunt, la gent quan va votar sap el que fa, i sap el que escolleix, i sap el que vol. O sigui, que diu, no, ho farem perquè la gent es pensi que això és important. No, doncs, no, és que amb aquesta premissa jo crec que s'hauria de donar una cosa que en política i a la vida en general és molt important, que les paraules tinguin el sentit que tenen.
Sí, el terme plebiscit ve de l'antiga Roma, no? Votació popular per decidir sobre un tema determinat, sí, en un sentit o en un altre, sigui monarquia, república, sigui vols aquest cap d'estat o no... Bé, en uns termes ben diferents, el dictador Pinochet va fer un plebiscit per decidir i abandonar,
Franco,
i el va perdre.
El Franco també va fer un.
El que passa que Franco els guanyava, el Pinochet 76. El va perdre. Sí. Afortunadament per la democràcia, Pinochet va perdre el seu plebiscit l'any 88, per exemple.
Sempre competeixen dues alternatives. Un sí, un no, o una monarquia república, sempre competeixen dos.
Si no, en aquest cas també es vol fer així, no? Independència o no. La idea és aquesta.
Que quedi molt clar quins vots seran computats com independents i quins vots seran computats com no a la independència. Que quedi molt clar.
I després, per entremig, surt el tema social, que, com si no existís. Es pensaven a les eleccions municipals que el tema social quedaria subsumit amb el tema nacional. Bé, en alguns llocs sí, però en d'altres no. Per exemple, a Barcelona no va ser així.
El tema social va predominar, la victòria d'Ada Colau...
Per poc, però el fet és que... jo crec que aquest plantejament polític del govern de Catalunya, que és una part del país, amb pressupostos del país, amb pressupostos dels ciutadans de Catalunya, que es faci una campanya per anar cap a una opció política determinada, hi ha molta gent que poden no estar d'acord amb aquesta opció. I també han de ser representats, perquè jo crec que el que ha d'haver i el que s'ha de garantir en els propers mesos és que hi hagi debat, i que hi hagi debat a TV3, per exemple, a Catalunya Ràdio,
a tots els mitjans públics especialment.
Especialment, no? Que hi hagi un debat i que la gent digui la seva, i que hi hagi gent de tota mena, i si em diu no, és que resulta que hi ha un percentatge més elevat de gent sobiranista, doncs ja ho entenc, que hi sigui, però que no sigui només un percentatge sobiranista o independentista, perquè aleshores jo crec que la gent pot trobar a faltar doncs una... Això, doncs, a veure, quins costos té, què significa, com es faria, perquè els 18 mesos que ens anuncia el president Mas només diu que seran 18 mesos, però no diu res més.
Sí, sí, en aquest pacte que té amb Esquerra Republicana, les entitats sobiranistes, sí. El famós full de ruta.
Allò que està clar és que els partits que no veuen aquestes eleccions com plebiscitàries tenen tot el dret del món de dir, no, a veure, els temes són aquests, els temes socials, el tema de la corrupció, i plantejar-ho i parlar d'això i demanar a la gent que voti en funció d'aquestes...
Però llavors, com diu vostè, no estarà clar, no? Sí. En el cas de Ciutadans i el PP, i potser el PSC sí que estarà més clar que no es vol independència, els qui votin aquestes formacions...
No, i Unió.
I Unió, exacte. Clar. Sí, 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 també, també, certament.
Si guanyen ells, estarà clar per ells per què s'ha votat això. Si guanya la independència, doncs els que han demanat que sigui plebiscitària i han tret més vots que els altres, doncs faran valer el seu full de ruta i a veure on han arribat. Però sí que demanaria una cosa, també, que hi hagi dues fulls de ruta. Un, si guanya el sí, i un altre, si guanya el no a la independència. Què farà amb els vots populars, amb la voluntat depositada sobre ells, si resulta guanyat el no? Com gestionaran el no?
Però aquest full de ruta l'haurien de preparar als qui guanyessin, no?
Estic parlant només, en aquest cas, d'Esquerra Republicana i de Convergència, dels partits que defensen, diríem, el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions. Haurien de dir les dues coses.
Si surt no, canvia totalment el panorama polític, no? Llavors, aquesta gent suposo que seria una senyal que han guanyat les eleccions, no? Llavors, suposo que hauria elegir un nou president de la Generalitat, uns nous consellers, un nou govern, etcètera, etcètera, no?
Quina alternativa veuríem vostès si no guanya la independència? És a dir, encara que CiU ja no ho podem dir, Convergència o la llista del president o Esquerra fos la més votada, però que sumessin altres partits no independentistes majoria...
L'alternativa, al meu entendre, en tot cas, és que el dia següent doncs es farà una majoria parlamentària.
Sí.
Ja està,
sí. Ja està. I aquesta majoria parlamentària escollirà el president.
La que
sigui. I aquest president escollirà el govern. I aquest govern serà refrendat doncs, pel Parlament de Catalunya.
Però això hem de pensar que passarà de totes totes.
Exacte, això és el que vull dir. Això és el que vull dir, és que passarà de totes totes. Amb la diferència, perquè, clar, avui és la primera vegada des de que hi ha democràcia...
L'actual democràcia, entenem.
L'actual democràcia, que el govern de Catalunya no està colligat. O sigui, és la primera vegada que hi ha un govern mono, d'un sol partit.
Sí. Amb alguns independents, però d'un sol partit, Convergència. Sí. Sí,
bueno, ja, sí. Però vull dir... així com abans era Convergència i Unió...
Sí, ara és Convergència.
I tots els governs que hi ha hagut en Pujol i Mas han estat una coalició, avui no hi ha coalició de govern. Avui hi ha un govern de Convergència Democràtica, tot i que hi pot haver membres del govern que possiblement no siguin militants de Convergència, però aquest no és el cas. O sigui, fins ara era que hi havia Convergència i Unió. Doncs ara hi ha només Convergència.
Només Convergència.
I tal com vagin les coses, no es podrà dir ja que la culpa és del Durant.
Jo em vull posar...
Fins ara, perdó, era el dolent de la pel·lícula.
Sí, no, fins ara sí, clar. Vull dir, ja no hi és, ara. Ja no hi és. Doncs ara.
El dolent de la pel·lícula ha desaparegut.
I perquè creu vostè que hi haurà crítiques internes entre els sobirans?
No, jo crec que no. Jo crec que Unió es presentarà a l'Espadaler, avui ho he insinuat, no?
Sí. Presentarà a l'Espadaler com a candidat.
Ho ha firmat, no? Per tant, ja veurem.
Ja veurem què passa.
La vida és molt... La vida política és molt rica.
És molt rica, i tant.
Hi ha situacions noves, no?
A veure quants vots pot tenir Unió sola, això també és una prova política
sí,
i Convergència sola, si és que es presenta Convergència.
Jo volia reflexionar una mica sobre l'escenari molt probable de que en escons guanyi la independència, però en vots no guanyi. Llavors, en estricta lògica dels que guanyadors que han plantejat un referèndum, han perdut. Llavors, no tenen un mandat per governar els temes generals.
Han guanyat unes eleccions legislatives parlamentàries, però han perdut
en estricta lògica, haurien
el plebiscit, per entendre'ns,
dissoldre i fer unes noves eleccions 2 mesos després de caire normal. Però com això és absurd, el que faran serà el que diria Lluís Foix, gestionar amb les noves majories. Ah, llavors no són tan plebiscitàries les eleccions, clar. Bé, hi ha una altra dimensió.
No, després també, a veure, jo crec que...
Els veig crítics, però bé, està bé també que hi hagi comentaris.
I després que jo crec que hi ha un rere país que sí funciona, i funciona molt bé, la gent treballa, la gent es busca la feina, la gent intenta crear riquesa, la gent... I aquest discurs polític que està doncs, la política i en els partits i que està als mitjans, no fa perdre el son a la gran majoria de catalans, sinó que els catalans tenen unes preocupacions molt immediates. Ara, a veure els crios on aniran de vacances, a veure si hi ha menjadors suficients per tothom, però d'això no se'n parla mai. Mai?
Lluís, jo penso que aquest comentari que estàs en tu, estic totalment d'acord, però és que jo penso que això és de sempre. La societat sempre va per davant de totes aquestes coses.
Cert, cert.
Vull dir, no, i això és una veritat incontestable, sí. I gràcies a Déu que és així.
Encara que tenim molts problemes socials, pobresa, sí. Atur, marginació, dificultats també, conflictes...
A més a més, jo tinc la percepció de que tot el descontent social en tots aquests temes s'havia canalitzat aquí, en relació amb la independència. Com si la independència fos la catarsis que ens trauria de tot.
Sí, molts ciutadans ho pensen,
això. Evidentment. Però,
legítimament.
Però no hi havia alternatives. I el fet que ha sortit el fenomen de Podemos i a la seva manera el de Ciutadans ha donat altres alternatives. I en aquest moment potser la gent no està amb tant entusiasme com podia estar fa un any. Realment, sí. En aquest sentit, les coses han canviat una mica i per això un resultat que abans era segur que guanyaria independència no està tan clar.
Compartim avui la tertúlia d'actualitat amb el periodista Lluís Foix, amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i també amb el metge Joan Escofet. Bé, una paraula dels nous consellers, algun comentari? Neus Munté passa a ser vicepresidenta, Jordi Jané, conegut per la vida parlamentària al Congrés dels Diputats, a Interior, i Jordi Ciuraneta, a Agricultura, a part de Meritxell Borràs, consellera de Governació. El senyor Foix ha tret importància una mica als noms, no? Els canvis no...
Sí, a veure, jo crec que és perfil polític baix, diguem-ho clar, vull dir, no? És, dius, no, és perfil polític baix que... Entenc que per 3 mesos que hi ha d'aquí les eleccions tampoc cal buscar aquí primeres espases, perquè no hi ha, no? Vull dir, a mi el que no critico, perquè no ho critico, però vull dir que sempre que un conseller d'Agricultura sempre ha de ser de Lleida. O sigui, clar, que a veure si un dia anomenen un conseller d'Indústria o un conseller de que sigui de Lleida, perquè si no sembla que
el Ciuraneta... Jordi Ciuraneta manté la tradició, per tant...
Sí.
O de les comarques de Lleida, vaja.
I a més és parent del bisbe
del
Ciuraneta.
Del bisbe Ciuraneta, sí, efectivament, sí. Doncs, que va ser bisbe de Lleida.
Crec que és nebot, sí. Sí. No, a veure, jo crec que és un govern per arribar a finals de mes, diguem-ne, no? Allò que dius, escolti, no té una rellevància política... perquè el mateix president no li ha volgut donar, tampoc. Ell hagués pogut... Aquí l'important és que el Francesc Homs deixa de ser portaveu.
Això i aquesta
és la pregunta que jo no tinc una resposta de primera mà.
Ha perdut la confiança massa?
No ho sé. No, ell ha dit, i ho ha dit d'una manera explícita, que li dona la tasca, li passa la tasca de l'organització de les eleccions, que no és... Sí. No, el cap de campanya, que no és poca cosa, però clar, no el veurem el dimarts, ara, no?
El dimarts, els seus interessants, sí. Les seves interessants compareixences.
Sí.
Bé, doncs seguim amb altres temes. Deixem la qüestió de les eleccions, del nou govern, de la ruptura entre Convergència i Unió, que suposo que ha estat una notícia que vostès hauran pogut interioritzar i comentar. No sé si d'Unió internament volen comentar alguna cosa, perquè ha estat notícia també aquest cap de setmana. Recordem el Consell Nacional de dissabte, en Joan Rigol, que ha dit que deixa el partit, un moviment crític important, Antoni Castellà, la mateixa presidenta del Parlament, Núria de Gispert.
La meitat del partit.
És que és això, és un 51, si no recordo malament, un 51% no i un 49, que sí, és...
45, crec. 51-45.
4 punts i escaig de diferència. Sí, però, home, si hagués sigut al revés, segurament haguéssim dit gran victòria, però...
Clar, aquesta és la pregunta, també.
Però, bueno, El fet és que jo crec que Unió està
dividida en dos,
i bé, home, que el Joan Rigol digui que se'n va i que deixa la política, doncs està bé, no?, perquè està visquent de la política des de que era petit, eh? Vull dir...
És una retirada una mica natural,
sí,
és un home amb molta experiència, que ha fet grans aportacions a la política, s'ha de
dir,
amb tot el respecte i amb gran consideració a la seva persona.
No, jo el que penso, doncs, que ara... Clar, perquè tenim una cosa que no és freqüent, tampoc, que tenim unes eleccions convocades des del mes de gener, o sigui, 9 mesos.
Anunciades, millor dit, de fet, no estaven convocades, ja ens entenem. Sí.
Anunciades, no, però si anuncies unes eleccions entres en campanya, llavors hem estat 9 mesos en campanya. I ara la campanya d'aquí, no sé si l'agost baixarà una mica la intensitat, però penso que no, perquè si les eleccions són al setembre, doncs hi haurà molta activitat política el mes d'agost.
No? Si poques vacances, potser.
Bueno, tornem al comentari d'abans. La societat va per davant de tot això. Fa que l'agost farà vacances i escoltarà les declaracions dels polítics en plan... Mira què he dit, què en penses, etcètera, però sense importància.
Aclarim potser que la data de les eleccions pròpiament no és de l'acord multipartit del gener, perquè la data la decideix el president, i va ser l'únic que va decidir el president. Van acordar que les eleccions fossin després de l'estiu, i bé, són matisos que m'agradaria aclarir també. Bé, encara en plana política, senyors, comentem pel que fa a la política d'àmbit estatal un nom propi, que és el d'Albert Rivera, que ha anunciat que es presenta a les eleccions generals i deixa el testimoni per a les eleccions catalanes a Inés Arrimadas, una de les seves dirigents de confiança. Què pensen que pot significar que Albert Rivera vagi a unes eleccions generals? És un problema pels dos grans partits? Una possibilitat de més fragmentació, que Ciutadans tingui més vots? És Albert Rivera realment... garantia de més vots per Ciutadans?
A veure, aquestes alternatives que sorgeixen entre elecció i elecció, normalment quan arriba les noves eleccions baixen molt, per la pròpia dinàmica dels poders fàctics, que estan molt vinculats al sistema que hi ha, no? De totes maneres, un fet que Ciutadans ha agafat una projecció en l'últim any a nivell estatal molt forta, i que penso que és lògic que Albert Rivera havia de donar aquest pas endavant i veure si és flor d'un dia, diríem, i això s'infla, o si es fa un espai polític sòlid, que no sé si seria un espai polític de dreta o de centre-dreta, encara tinc els meus dubtes, sí, de si, què significa Ciutadans en aquest terreny, però és possible, de vegades diuen que pot ser, volen heredar l'espai polític d'UCD. Jo no sé si res correspon del tot amb això.
Se'n recorda vostè de l'operació Roca de fa 28 anys?
L'any 86.
L'any 86. Pot ser una cosa semblant, però amb més suport?
No, jo crec que Ciutadans hem de saber l'origen que té. L'origen que té el té a Barcelona i el té per un tema cultural, lingüístic i contra l'establishment del moment. Aquest és l'origen.
Després... En canvi, Roca procedia del nacionalisme català, clar és diferent.
Sí,
sens dubte, sens dubte.
I després, home, el que passa que, clar, Ciutadans és la tercera força política a la ciutat de Barcelona.
La segona a Tarragona, la segona a l'Hospitalet,
sí,
per citar alguns municipis grans.
Jo crec que hi ha Ciutadans a Catalunya, si més no, han entrat. Fan i desfan governs a Espanya.
Sí, sí.
Han fet un govern a Andalusia... I després no han fet...
A Madrid i a Múrcia, com a mínim, s'han unit amb el PP.
Sí.
En algunes comunitats.
I després hi ha la del PSOE. Jo no sé si el partit de l'Albert Rivera té suficient corpus. O sigui, no ho sé. Vull dir, ell surt, doncs, ataca la corrupció, i em sembla que amb això fa molt bé, diu que s'ha de netejar, de ser transparent la vida pública, i diu moltes més coses que un hi pot o no està d'acord. Però jo no sé si hi ha molta gent darrere l'Albert Rivera, molta gent, diguem-ne, polítics...
Gent vàlida.
Gent solvent. Solvent políticament parlant.
Sí, gent vàlida, diria, no?
Està Francesc Carrera, que sí que és sol, però clar, és una persona. Sí, no sé si hi ha molts més. No?
Sí. Pot ser poder aspirar a ser un partit bisagra, no? Pot aspirar, segons els resultats que tingui, no?
Però clar, això també incideix en la política catalana, perquè el partit bisagra, per definició, era Convergència i Unió durant 30 anys.
Sí.
I ara ja no és. Clar. I això és un fet nou. Clar, si tu et separes i dius, bueno, jo no vull saber res amb vosaltres, llavors els mecanismes sociològics, polítics, en troben d'altres. I en aquests moments el partit bisagra, no només a Catalunya, sinó a Espanya, és el o bé Podemos...
En el cas de l'esquerra, diguéssim.
En el cas de l'esquerra, o Ciutadans, en el cas de la dreta.
Són partits d'àmbit estatal.
Amb el matís que Podemos no farà mai un govern, no farà mai un pacte amb la dreta, i Ciutadans sí que el pot fer amb la dreta i amb l'esquerra, com s'ha demostrat.
Sí.
De totes maneres, alguns diuen que Ciutadans és la marca blanca del PP. O sigui, en un moment en què molts no poden votar PP amb una sèrie de temes que han... Doncs voten a Ciutadans i el PP torna a guanyar, a governar i a perdurar, diríem, durant aquesta etapa, amb les crosses de, que l'ofereixen Ciutadans. Alguns ho veuen d'aquesta manera.
Sí, sí, una visió senzilla, però sembla que s'està produint. Bé, una qüestió, més enllà de Ciutadans, de cara a les eleccions generals, pensen, ja tornant també a la influència que això pot tenir per Catalunya, pensen que un canvi de govern o un escenari nou després de les eleccions del novembre o desembre, les que convoqui Mariano Rajoy, pot influir, passi el que passi, el 27-S, donant per fet que es faran les eleccions aquí en principi, sí. Pot influir això? De quina manera creuen que influirà?
Sí, sí, jo penso que serà molt important.
Molt important el que passi, no?
Sí, sí.
De cara
sí.
A un diàleg, perquè, clar, una de les coses que hi ha hagut és que ha faltat diàleg. Molts catalans legítimament ho veuen així, no? I un no permanent del govern espanyol a les peticions de Catalunya.
Jo crec que la primera influència serà a la campanya. O sigui, es solaparan les campanyes. Uh-huh. I a veure, aquí també hi haurà una... Aquí hi haurà, un, diguem, uns vectors que aniran en direccions oposades. I segon, tot indica que Mariano Rajoy no revalidarà la majoria absoluta i és molt probable, o és possible, si més no, que pugui ser president del govern, li falten majories, no? Uh-huh. I aleshores canviarà l'escenari. És que el PSOE, amb aquesta bandera espanyola tan gran que sí. El Pedro Sánchez ens ha ofert avui...
A la proclamació com a candidat,
arreglarà tot això, no ho sé. Però si més no, canviarà el panorama, perquè, clar, el que fa Rajoy en els últims 4 anys és donar cops de constitució al cap cada moment que dius alguna cosa, fas alguna cosa, i home, no, amb això tampoc. I jo crec que és un error molt important per part del PP haver menys tingut el conflicte que hi ha a Catalunya i dir que el temps ho arreglarà. Jo crec que ha estat un error molt fort per part d'ell.
Últimes intervencions breus, que ja estem acabant. Avui ho hem reduït tota la política, no, però era important.
Només la possibilitat de que l'anticatalanisme torni a vendre i qualsevol resultat s'ofereixi el PP una altra vegada com el gran de la unitat d'Espanya i torni a guanyar vots amb aquest tema, com ha fet tantes vegades.
Bueno, que he dit abans, Lluís, tot dependrà de les campanyes